Notícies migdia amb Núria García.
Són 2:15. Salut prem l'accelerador de la vacunació contra la Covid-19. El casal cívic Rogelio Soto a Campoamor incrementarà a partir de demà la seva capacitat de forma que podrà inocular 400 persones més de les actuals cada dia. El departament preveu l'arribada demà de més dosis del fàrmac contra el coronavirus, de manera que calcula que vacunarà unes 1.200 persones diàries entre demà i diumenge al punt de vacunació del sud de Sabadell. Alhora, es manté el ritme al casal cívic dels Marinals, per on passen 800 persones de mitjana cada dia. Actualment, a la ciutat només hi ha habilitats aquests dos punts de vacunació, a l'espera que es posi en marxa el que hi ha previst a la pista coberta d'atletisme. L'Ajuntament i la Conselleria mantenen les converses per acostar els aspectes tècnics que permetin obrir el centre de vacunació massiva el més aviat possible. És un dels 6 d'aquest tipus que hi haurà arreu de Catalunya un cop arribin dosis del vaccí contra la Covid-19 en grans quantitats. Des que va iniciar-se la campanya de vacunació, a Sabadell s'han administrat prop de 50.000 primeres dosis, mentre que més de 18.200 persones ja han completat el procés d'immunització. És dimecres 28 d'abril.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
La plataforma Avalua, que aglutina 24 entitats socials de la ciutat, ha atès el doble de gent durant el primer any de la pandèmia.
De les 22.500 persones de 2019, s'ha passat a les més de 51.500 de 2020. Un ascens que s'explica en bona part per l'increment de les actuacions que ha assumit Creu Roja Sabadell. Sergio Asensio, director de l'Esquitx, una de les entitats que formen part de la plataforma Avalua, apunta que ara el repte és saber quina serà la factura social provocada per la pandèmia a mitjà i llarg termini.
Ara el repte és, podem parlar de l'assistencialisme, però també no, de com queda la nostra societat, no? aquesta nova realitat, aquesta nova crisi, no? Com ens afectarà i com som capaços d'implementar una transformació social perquè ningú quedi enrere. I aquest és el repte de que, bueno, no tothom va en el mateix vaixell, hi ha gent que va en barquetes, hi ha gent que és molt vulnerable, i aquí és on la igualtat d'oportunitats és clau, no? Per tirar endavant.
Les entitats d'Avalua també han constatat que la major part dels beneficiaris dels programes que ofereixen són dones.
La Fundació Òpera Catalunya porta l'escenari de la faràndula a Ida.
La coneguda obra de Giuseppe Verdi es representa avui, divendres i diumenge a Sabadell, amb entrades exaurides. La soprano Maite Alberola, protagonista de la producció, ha assenyalat que Ida és una bona porta d'entrada al gènere líric. Són declaracions al Matí.
Doncs sí, jo crec que sí, perquè és una obra molt, molt completa. Uh-huh. Una obra que, a part de que visualment és interessant, perquè és entretinguda, diguem-ho així, per al públic, té moments de música molt coneguts, lo qual crec que és important perquè el públic que s'inicia pugui sentir-se còmode, no? I després té moments meravellosos musicals que faran que s'emocionen i això els pugui enganxar per seguir volent escoltar més òperes, no? més música. Uh-huh.
El taló de la faràndula s'aixecarà avui a partir de les 7 del vespre.
I a partir de les 2, al programa Hotel Suís, escoltem l'afició del centre d'esports valorant la possible tornada als estadis.
A falta de l'autorització de sanitat, la Lliga estudia l'entrada de seguidors en les últimes jornades del campionat com a prova de cara a l'any vinent. Avui les diferents penyes donaran el seu parer.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió del temps de la mà de l'Ester Batalla, molt bon dia.
Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant d'una jornada marcada per la nubositat abundant arreu del país, tot i que hi pot haver alguna clarina transitòria a primera hora de la tarda. Ràpidament, a més d'aquests núvols baixos, tindrem el creixement d'algunes ennuvolades que provocaran, a més de la precipitació de caràcter feble, que especialment pot caure a punts del terç oest i terç nord del territori, també el desenvolupament de ruixats i xàfecs, que localment avui podrien venir acompanyats de tempesta. Ja veurem, però, perquè la probabilitat és una mica més baixa que no pas apuntaven els models d'ahir. I de cara a la jornada de demà, encara parlarem de força nuvolositat. De fet, no acabarà de precipitar avui al final de la jornada a punts del Pirineu i Prepirineu. Continuaran entrant bandes de núvols per l'oest i es mantindrà durant la matinada força ennuvolat, especialment a punts del quadrant nord-oest, però demà els núvols baixos seran també molt extensos durant la matinada, afectaran a bona part del territori i tendirà a obrir-se clarianes, però també seran transitòries, tímides entre mig matí i mitja tarda. I de nou hi haurà el creixement de nuvolades demà. També s'espera alguns ruixats a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu i prelitoral durant la tarda. I precipitació en conjunt degut a tota aquesta massa de núvols, sobretot al nord i especialment al Pirineu i Prepirineu i especialment a l'occidental durant la matinada i també cap al final de la jornada. El cap de setmana continuarà marcat igualment per la nuvolositat, tot i que sembla que de cara hi podria haver més ullades de sol. De moment això és tot. Bon dia.
Comprovem ara quin és el funcionament del transport públic avui de la mà de la Judit Cabrera. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Judit. Bon dia. I pel que fa a la circulació, ara mateix hi ha alguns problemes a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i cap al nus de la Trinitat s'acumula un quilòmetre de retencions. També hi ha problemes a l'autovia A2 per una avaria a l'altura de Castellolí i en direcció a Barcelona hi ha un carril tallat. També carril tallat en aquest cas a la C-17 per unes obres a l'altura de Mollet del Vallès i en direcció a Barcelona. Hi ha circulació lenta durant tot un quilòmetre. Passen pràcticament 7 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El casal cívic Rogelio Soto a Campoamor incrementarà a partir de demà la seva capacitat de vacunació contra la Covid-19. Salut enviarà una partida més gran de vaccins, de forma que entre dijous i diumenge es podran arribar a fer unes 1.200 inoculacions diàries. Actualment s'està administrant entre 800 i 820 vacunes al dia, tant al casal cívic del Sud com també al dels Marinals. Els dos punts de vacunació que hi ha a Sabadell estan funcionant a ple rendiment, Pere, des de fa setmanes.
Així és, el personal sanitari administra la vacuna d'AstraZeneca a la franja d'edat d'entre els 60 i els 69 anys, mentre que també s'ha començat a citar les persones d'entre 70 i 79 a les quals se'ls posarà el vaccí de Pfizer. Segons les dades aportades pel Departament de Salut, més de 800 persones de mitjana passen cada dia per algun dels dos equipaments per iniciar la immunització contra el coronavirus. Una xifra que creixerà a partir de demà, gràcies a l'arribada de vials en quantitats més grans. El casal cívic Rogelio Soto tindrà capacitat per inocular unes 1.200 persones cada dia entre demà i diumenge i a l'espera que dilluns que ve arribi una nova remesa de vacunes. A 28 d'abril, pràcticament 50.000 sabadellencs, que concretament són 49.468, han rebutjat la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19, mentre que 18.244 ja tenen la pauta completa.
Mentre el ritme de vacunació s'accelera, el Departament de Salut i l'Ajuntament de Sabadell mantenen els contactes per reconvertir la pista coberta d'atletisme en un centre de vacunació massiva contra el coronavirus. Des de fa més d'un any, l'equipament està habilitat com a hospital temporal per a pacients amb el virus.
La Conselleria i el Consistori debaten els aspectes tècnics que permetrà adequar l'espai de Sant Oleguer per transformar-lo en un punt de vacunació massiva, un dels 6 que hi haurà per tot Catalunya. No obstant això, encara no hi ha una data tancada per a l'obertura, que estarà condicionada de l'arribada de vacunes en grans quantitats. Mentrestant, la pista coberta segueix habilitada com a hospital temporal, tot i que mai s'ha arribat a posar en marxa. L'Ajuntament i Salut van renovar el conveni per poder mantenir actiu el recurs en cas de ser necessari fins a final d'aquest mes de juny.
I pel que fa a l'evolució de la pandèmia, els indicadors es mantenen del tot estables.
La velocitat de contagi ha passat del 0,91 al 0,90, mentre que el risc de rebrot ha crescut 3 punts, fins als 356. La incidència acumulada a 14 dies també ha augmentat lleugerament fins als 391 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores no hi ha hagut cap defunció, però sí s'han detectat 49 positius més, que eleven la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia fins als 18.388. El nombre de morts es manté en els 546 des d'aquest dilluns.
Notícies migdia.
Us ho dèiem en titulars, els atesos per les entitats del tercer sector de la ciutat s'han duplicat durant el 2020, el primer any de la pandèmia. Per les 24 entitats de la plataforma Avalua hi han passat 51.524 persones vulnerables, mentre que el 2019 en van ser 22.500. Aquest ascens sense precedents s'atribueix als atesos per la Creu Roja, que s'han quintuplicat arran de la crisi derivada de la pandèmia. Amb tot, les xifres demostren que un de cada quatre sabadellencs ha necessitat ajuda.
I un gruix molt important dels atesos han estat dones, un 56%. No obstant això, també són majoritàriament dones les voluntàries i les sòcies que han permès tirar endavant la tasca de les entitats en plena crisi. El president d'Ethos, Joan Brunet, assegura que les dades de beneficiaris fan saltar totes les alarmes.
La magnitud de la tragèdia ve ara, és a dir, la postcrisi sanitària desenvolupa una crisi econòmica i social que han estat patint algunes conseqüències i fonamentalment social. Moltes persones queden descavalcades, moltes persones i famílies, entren en allò que en diem la franja del risc d'exclusió social. Quan això passa, quan això es consolida i comença a afectar a un de cada quatre sabadellencs, penso que estan sonant totes les alarmes.
Tot i això, la solidaritat s'ha mantingut tant per part de les empreses com dels voluntaris. Així ho destaca el director de l'Associació Juvenil Esquit, Sergi Asensio, que creu que la situació podria canviar en els pròxims mesos.
Les dades són molt similars, no? 2019-2020, no ha canviat molt. Hem de veure també com evoluciona aquest 2021. És evident que el sector empresarial també s'ha d'entendre que moltes empreses ho estan passant malament, no?
En tot cas, les entitats del tercer sector no s'han deixat vèncer per la dificultat del context i s'han reinventat per seguir atenent un col·lectiu molt vulnerable. De fet, un dels reptes que han hagut d'assumir ha estat la digitalització, que en molts casos no tenien implantada.
I el projecte comunitari Som Torre Romeu continua avançant, malgrat els impediments que li ha suposat també la pandèmia del coronavirus. La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, ha explicat que ja tenen la diagnosi de la situació al barri. Ara cal fer el pla d'acció comunitària.
Evidentment, ara també tenim unes diagnosis que ens han fet les persones i els veïns i veïnes a títol individual que hi són. A partir d'aquesta diagnosi, ara hem de fer un pla més endavant. Hem de fer realment un pla d'acció comunitària. En aquest pla d'acció comunitària el que hem de fer és detectar realment les problemàtiques, quines són les necessitats, i a partir d'aquí doncs, posar els esforços i posar els recursos doncs, perquè tinguem una convivència millor i que tinguem realment més xarxa i més cohesió social.
Morell considera que cal un paper de lideratge i d'escolta per part de l'Ajuntament.
L'objectiu és que cap veí es quedi enrere en un barri amb molta diversitat cultural i religiosa. Per això els veïns fomentaran una imatge positiva de la zona amb les noves eines que resultin del pla. De moment hi han participat 150 veïns, però fan una crida a la participació per sumar-ne més. Una d'elles ha estat Victòria Valls, infermera de pediatria del CAP Torre Romeu, que com ha expressat de la xarxa de professionals, ha lamentat que la pandèmia ha aturat projectes que ja estaven dissenyats.
Molts projectes que teníem per encetar s'han quedat aturats. Tot i així, hi ha hagut dos projectes que hem pogut tirar endavant. Un seria el que seria el treball amb joves i l'altre és una sèrie de vídeos que es van fer amb informació preventiva i de promoció de la salut amb les mesures de seguretat, que es va detectar que el barri no acabava d'arribar correctament a aquesta informació.
Queda pendent ampliar la xarxa de barri. També els comerciants volen fer créixer el projecte participant a la comissió de festes per recuperar la festa major.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Són 3:15, continuem endavant. El trànsit és la principal font de contaminació acústica a Sabadell. Així ho conclou l'estudi que l'Ajuntament està elaborant per definir el nou mapa de capacitat acústica que es presentarà en 2 setmanes. La càrrega i descàrrega de mercaderies d'algunes indústries, els concerts a l'aire lliure i l'aeroport de Sabadell són els altres motius de conflicte pel soroll que generen entre els veïns. Aquests dies es commemora la Setmana Sense Soroll.
Entre els principals canvis que s'han detectat en els últims anys hi ha la desaparició de la zona hermètica hermètica com a origen de contaminació acústica, però l'aparició de nous locals d'oci nocturn repartits per la ciutat o noves promocions d'habitatges, que són font d'incidències. Ara bé, les vies d'alta capacitat de trànsit continuen sent el principal problema de contaminació acústica. El tècnic de sostenibilitat, Jaume Enciso, ha apuntat algunes solucions en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Com a prioritària seria l'actuació sobre l'espai públic, on tenim d'una banda un pla de repavimentació de l'asfalt en 101 carrers en els propers 18 mesos, amb un cost d'uns 2,2 milions d'euros, que el que fa és reduir la interacció, la fricció entre les rodes i l'asfalt, no? Llavors, d'altra banda, el foment del transport públic, la renovació de la flota d'autobusos de la TUS, la flota municipal de vehicles propis, tot i ser minoritària, també és important que l'haguem renovat amb criteris de coeficiència energètica, però també sonora, i la pacificació i l'impuls de vehicles no motoritzats.
Algunes d'aquestes accions es veuran reflectides en el nou pla estratègic de soroll que es portarà al ple municipal del mes de juliol, juntament amb el nou mapa de capacitat acústica que determinarà els límits sonors en totes les zones de la ciutat. A més, curt termini, aquests dies es commemora la Setmana Sense Soroll, en el marc de la qual l'Ajuntament ha creat el cinema acústic, un recull amb pel·lícules on el soroll n'és el protagonista.
S'ha fet un recull de pel·lícules i documentals audiovisuals d'alta qualitat on el soroll o la contaminació acústica és protagonista principal i element decisori en la trama, no? Hi ha una fitxa per pel·lícula on s'accedeix al tràiler, informació bàsica de la pel·lícula i la plataforma on està disponible.
L'any 2019, la policia municipal va registrar 1.100 incidències relacionades amb el soroll, mentre que l'any passat es van arribar a pràcticament doblar, ja que van créixer en 1.000 incidències. Segons fonts municipals, en aquests casos s'actua a través de la mediació i la resolució de problemes en lloc d'acabar amb una denúncia.
I l'Ajuntament de Sabadell rebrà un segell InfoParticipa amb el qual la Universitat Autònoma de Barcelona reconeix la transparència dels webs de les administracions. En el cas de Sabadell s'han obtingut el 100% dels indicadors positius d'aquesta setena edició. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona també rebran un segell per la seva transparència a internet.
En total, 121 ajuntaments, 11 consells comarcals i 3 diputacions han rebut el segell InfoParticipa. Aquest guardó ha atorgat pel grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègia i Transparència de la UAB com a reconeixement a la transparència informativa dels webs de les institucions. Els guardons seran lliurats en un acte presencial amb un aforament restringit que tindrà lloc el pròxim 10 de maig, on hi participaran el conseller de Transparència, Bernat Soler, i el rector de la UAB, Javier Lafuente.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Els instituts sabadellencs se sumen aquesta tarda a una asseguda per reclamar més recursos per evitar agressions sexuals als centres. De moment, 5 instituts han confirmat la seva participació en la protesta impulsada des del moviment estudiantil de Sabadell. Tot plegat just després del judici per la violació múltiple de Can Feu i dels casos d'agressions sexuals denunciats en els últims mesos en instituts de la ciutat i també de Castellà del Vallès.
Els instituts Pau Vila, Vallès, Les Termes, Ferran Casablanques i Escola Industrial s'han sumat a la mobilització que vol ser tan reivindicativa com de suport a la víctima de la manada de Sabadell. Des del moviment estudiantil volen posar de manifest els pocs recursos de què disposen els centres per abordar els possibles casos d'agressió sexual i reclamen que s'hi posi remei. Mar Soleil, membre del MES, n'ha parlat al programa El Cafè.
Els instituts fan el que poden perquè és que no tenen professionals, no tenen recursos i no tenen mesures per poder afrontar això, no? Si invertís més en aquesta educació i si invertís més en professionals que estiguessin valorant bé el que està passant i poguessin tractar a les víctimes, no passarien aquestes coses, no? Però el problema és que no hi ha inversió i no hi ha diners, llavors els instituts poca cosa poden actuar en aquests casos si no tenen mesures ni inversió.
La mobilització d'avui es complementarà divendres amb una marxa des de l'Ajuntament fins als jutjats que arrencarà a les 7 de la tarda.
Notícies migdia.
I nova cita amb l'Òpera Sabadell. Aquest vespre aterra la faràndula el clàssic Aïda de Verdi. Sabadell serà la ciutat on s'iniciï la gira Catalunya i ho farà amb 3 actuacions, programades també per divendres i diumenge, amb totes les entrades exaurides. Es tracta de la segona producció de la Fundació Òpera Catalunya, nascuda per donar continuïtat als gairebé 40 anys de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. David Palacio.
Música. L'òpera Aïda està situada a l'antic Egipte i narra el triangle amorós que connecta Aïda amb Neris i Radames. La protagonista és Aïda, una princesa etíop que és capturada i portada a Egipte com a esclava. Radames, un comandant militar, es divideix entre el seu amor per Aïda i la seva lleialtat al faraó. Per complicar-se encara més la trama, Radames és objecte de l'amor de la filla del faraó, amb Neris. L'òpera va ser un encàrrec de Giuseppe Verdi pel Khedive d'Egipte, Ismael Baixa, per ser estrenada al Teatre de l'Òpera Khedival del Caire l'any 1851. 150 anys després, Aïda continua sent rebuda amb gran acceptació del públic, i bona mostra és com la capital vallesana ha esgotat les tres funcions d'aquesta setmana com a inici de la gira per Catalunya. Jordi Torrents, vicepresident de l'Associació Amics de l'Òpera, valora positivament, al matí, el fet que s'hagin esgotat les entrades.
El dimecres sempre és el dia més fluix, però lògicament, perquè és el dia més meitat de setmana, no? Però bueno, esclar, evidentment és el 50% d'aforament, però això no ho vam aconseguir tampoc amb la Tosca, ni amb la flauta. Per tant, això vol dir que Aïda és un títol molt popular que atrau molt al públic.
Alejandro Roy en el paper de Radames i Laura Vives en la pell d'Amneris acompanyaran a la soprano Maite Alberola, que serà Aïda, un paper que, com explica, li suposa un gran repte tant a nivell vocal com emocional.
És un rol molt complex per dos motius. El nivell vocal i el nivell emocional que ve proposat per la drama de l'òpera, no? I clar, tindre que estar cantant tota l'estona d'una manera molt intensa i no tens molt de temps per descansar, i a sobre añadir-li aquella càrrega emocional de tindre que estar sempre donant a entendre tot el que volen la resta de personatges.
La producció, que anirà acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Vallès i del Cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell, girarà per 6 ciutats més a Catalunya després de fer-ho a la capital vallesana: Manresa, Girona, Vic, Reus, Sant Cugat i Granollers.
El Museu d'Història de Sabadell ha cedit un amulet Ibar al Museu d'Arqueologia de Catalunya perquè formi part de la mostra L'Enigma Ibar, que es podrà veure a l'edifici de Montjuïc des de demà i fins al 16 de gener de 2022. Es tracta d'un dels objectes més rellevants de la col·lecció de la ciutat pel que fa al període Ibar.
Sí, el tret principal de la peça és que presenta una inscripció en caràcters ibers. Tot i que la llengua ibèrica encara no es pot traduir com altres idiomes antics, els experts l'han pogut llegir i han llançat una hipòtesi sobre què pot ser aquest penjoll fet amb un fragment de pissarra. Ho explica la conservadora del Museu d'Història, Roser Enric.
L'amulet el van estudiar els investigadors i van llançar una hipòtesi d'interpretació, que és que és un regal que un pare fa a la seva filla.
L'amulet es va trobar el 2005 durant les excavacions prèvies a la urbanització del barri de Can Gambús, concretament dins d'una sitja de l'època ibèrica. Amb l'exposició L'Enigma Íber, el Museu d'Arqueologia de Catalunya vol incidir en el fet que els íbers encara són enigmàtics i resten molts aspectes per descobrir.
I un apunt més de cultura, el poeta sabadellenc Josep Gerona ha publicat un nou recull de poemes. El llibre, titulat El no res perdura sempre, està format per versos escrits entre el 2003 i el 2020 que giren al voltant de la pèrdua de la filla de l'autor. Aquest fet va encetar un període de 13 anys sense que Gerona edités cap nova obra. Així ho ha explicat avui al Cafè de la Ràdio.
Perquè ara portava ja gairebé 13 anys sense publicar res, i això ha estat degut al tema central d'aquest llibre, que és la mort de la meva filla, que va ser el 2010. Llavors, és un llibre que jo he estat treballant durant molt de temps i que volia que quedés bé o que fos bo.
Les poesies del llibre estan distribuïdes en 5 parts ordenades cronològicament. La primera part comença el 2003, coincidint amb l'inici de la guerra de l'Iraq, amb uns versos sobre la por dels pares a no protegir prou els seus fills. En les següents pàgines, el llibre va avançant fins al 2020, on el tema central esdevé l'enyorança envers la seva filla. El No res perdura sempre ha rebut el Premi Pollença, un guardó que ha ofert al seu autor la possibilitat d'editar el llibre en bones condicions. Ho ha explicat al Cafè.
És l'oportunitat per editar en bones condicions, com cal, perquè el Gall fa una edició ben feta, doncs un llibre que per mi és molt important, perquè ara portava ja gairebé 13 anys sense publicar res, i això ha estat degut al tema central d'aquest llibre, que és la mort de la meva filla.
Tot i abastar un lapse creatiu de 17 anys, Gerona nega que el seu llibre sigui una antologia. La presentació de l'obra a Sabadell es farà aquesta tarda a les 7 a la llar del llibre.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. 11.
Vegano Sin Paz, un obrador de menjar vegà on cada setmana tenim un menú per a tu i els teus ple de nutrients perquè us ompliu de bona energia i salut. Els nostres pastissos d'aniversari i càtering per als teus esdeveniments estan fets perquè el teu paladar gaudeixi i tu descansis. Vegano Sin Paz, cuina per a tu. Reserva al 697 82 70 49 i segueix-nos a Facebook i Instagram. Estem a Sant Pere 15, a Polinyà. Què cuina el teu papa?
Com mia, miana.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
A la informació més enllà de Sabadell i la comarca per explicar-vos que un jutjat de Rubí ha obert diligències prèvies per la carta amb dos projectils a dins dirigida a Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funcions de la Comunitat de Madrid. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra han informat al jutjat sobre la missiva sospitosa. La carta la van detectar els sistemes de seguretat de Correos al centre de distribució de Sant Cugat. Díaz Ayuso li ha restat importància i ha assegurat en una entrevista a Onda Cero que qui fa això només busca protagonisme. A més, no s'ha compromès a signar el pacte contra la violència i per la concòrdia que el candidat de Ciutadans, Edmundo Val, proposa per a la resta de forces. I es desencallen les negociacions entre Esquerra i Junts per la formació d'un nou govern.
Després d'una cimera celebrada a Lledoners entre ambdós partits, fonts properes assenyalen que la reunió va anar bé. Les formacions s'han conjurat per donar resposta al 52% del vot independentista de les eleccions del passat 14 de febrer. Esquerra ha fixat l'1 de maig com a data límit per completar les negociacions i acabar amb 7 mesos de presidència en funcions a la Generalitat. El termini per establir un nou govern abans que es convoquin noves eleccions s'acaba el pròxim 26 de maig.
Alemanya, França, Itàlia i també Espanya han reclamat aquest dimarts prema l'accelerador del Pla de Recuperació Europeu. En una declaració conjunta, els ministres de Finances dels quatre països han instat els estats a presentar els plans de reformes i ratificar el fons de recuperació tan aviat com sigui possible. Els representants dels quatre països també han apressat la Comissió Europea perquè acceleri l'avaluació dels plans, malgrat que l'executiu europeu veu poc probable poder escurçar el termini de 2 mesos. El govern espanyol, d'altra banda, ha iniciat els tràmits per repatriar els cossos dels dos periodistes assassinats a Burkina Faso.
Són David Beriaín i Roberto Fraile, residents a Pamplona i Baracaldo, respectivament. Els fets ja han tingut lloc a la zona de Compienga, mentre els dos periodistes feien un reportatge per a una ONG sobre la caça furtiva a la reserva de Pama, prop de la frontera del país. El Ministeri d'Exteriors també ha informat que un altre periodista irlandès també ha estat assassinat.
I als Estats Units, la població que hagi completat la vacunació podrà anar sense mascareta en exteriors on es pugui garantir la distància de seguretat.
El Centre de Control i Prevenció de Malalties del país nord-americà han modificat les recomanacions sobre l'ús d'aquesta protecció ara que el 37% de la població adulta està vacunada i un 54% ha rebut almenys una dosi de la vacuna. Les suggerències s'apliquen a les persones que hagin completat el procés d'immunització i que optin prou temps i que portin prou temps vacunades com perquè el vaccí els hagi fet efecte.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara és el torn de la informació esportiva recollida a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.